Clara Campoamor va néixer el 12 de febrer de 1888 a Madrid. Des de ben petita va haver d'obrir-se pas en una societat especialment dura amb les dones. A més, la mort del seu pare la va obligar a posar-se a treballar en poc més de 10 anys. Amb 26 anys ja havia aconseguit una plaça pública com a professora de mecanografia, fet que la va portar a freqüentar ambients intel·lectuals madrilenys. Així va entrar en contacte amb activistes feministes com la periodista i sufragista Carmen de Burgos, a qui també li hem dedicat una secció.
De fet, durant la seva joventut va alternar a treballs que van anar des de la traducció de textos en francès fins a ser secretària també del director del diari La Tribuna. De fet, això li va permetre poder escriure articles periodístics que van tenir bastant de ressò, una feina que també la va fer interessar-se justament per la política.
Així és, després, però, Campoamor va decidir estudiar dret a la Universitat de Madrid. Així es va convertir en la segona dona a ingressar al Col·legi d'Advocats de Madrid, després de Victoria Kent, qui després seria la seva adversària política. Encorvado como el cuello. El 1929 es va incorporar al Partit Republicà Radical. En aquests anys va analitzar la figura de la dona als codis civils i penals i va augmentar la consciència de la situació en què les lleis emparaven les dones. Fins que en les eleccions de 1931, Campoamor és elegida com a diputada de les Corts que va integrar la Segona República Espanyola, i així es consolidava la que seria la seva millor oportunitat per portar els drets de la dona a l'àmbit legislatiu. La badalonina i filòsofa política Laia Mauri explica la seva importància.
És, crec, el màxim exponent o l'exponent més conegut del moviment sufragista a l'estat espanyol. Va ser diputada de la Segona República i es va quedar, de fet, bastant sola defensant el dret a vot de les dones durant el primer tram de la Segona República. I, de fet, va ser fins i tot com abandonada pel seu partit en el seu moment.
I és que les expectatives de Clara Campoamor eren ambicioses i no només contemplaven el dret de les dones, sinó també altres demandes com el dret al divorci o la igualtat dels fills i filles nascuts fora del matrimoni. Unes demandes que fins i tot dins els sectors més progressistes es van considerar que anaven massa lluny. L'escriptora i periodista Carmen Domingo explica la importància de la seva lluita a la política.
La importància és molta perquè pensa que si no hi hagués estat ella i la seva força per reivindicar contínuament la necessitat de sufragi universal, encara que pogués ser, com va ser després, que això suposés que podíem perdre les eleccions, no l'hauríem tingut el 32, un sufragi universal.
De fet, les dones van viure amb emoció l'arribada d'una política que reivindiqués els seus drets. Ara sentien que elles també formaven part de les decisions que es debatien a les Corts i, sobretot, que elles també en podien portar les seves reclamacions a aprovació.
Hi havia moltes dones que estaven implicades en política i en el que començaven a ser els sindicats i associacions que es van veure reflectides en la decisió que va prendre la Clara Campoamor i en la defensa del seu vot, perquè no era només una cosa d'unes quantes, sinó que començava a haver una sensació de necessitat, d'implicació de la dona en tot el que era la política, el que volia dir, en tot el que era la formació de la nova societat moderna que s'estava vivint en aquell moment. Te deseo dudas porque son motores en la maquinaria de las reflexiones. También te deseo varias frustraciones, serán engranajes de tus decisiones todas.
Clara Campoamor defensava així el vot femení a les Corts de la Segona República.
¿Cómo puede decirse que la mujer española no ha luchado lo suficiente y que necesita aún una época, largos años de república para mostrar su capacidad? ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la república se les dará como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la república?
La batalla per l'aprovació del sufragi femení, però va ser la seva lluita més dura dins de les Corts espanyoles. Es va trobar amb la negativa a la demanda per part dels grups de l'oposició, però també en el seu propi partit. Van al·legar que si s'aprovava el dret a vot, guanyaria la dreta, pel fet que les dones estaven influenciades per l'Església i votarien a partits conservadors. De fet, uns dels arguments que va fer servir Victoria Kent durant els múltiples debats realitzats durant el procés d'elaboració de la llei. Escoltem-la, Laia Mauri.
Tot i que sí que hi haguessin postulats feministes o progressistes, el vot a les dones feia cert favor, sobretot a les forces progressistes, perquè es considerava que com que estaven molt influenciades per l'Església i pels seus marits, votarien més a la dreta. De fet, es continua alimentant aquest relat de que després el 33 i amb els posteriors governs conservadors va ser cosa del vot de les dones, cosa que estadísticament després s'ha demostrat que no és ben bé cert, però en tot cas va ser molt, molt rellevant en aquest sentit, no? Perquè va ser una de les cares públiques de la defensa del dret a vot de les dones a l'estat espanyol.